En Canarias, ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? 10 minuts. Gràcies, Carlos. Això vagi sempre per davant. Continuem, Herrera, ara des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i comencem perquè tenim molta teca per explicar. De fet, d'entrada... Si em permeteu, de cara, ja sabeu que hi ha moltes alertes taronges a Catalunya, particularment als dos extrems del territori, a l'Alt i Baix Empordà. És una alerta taronja amb un estat de la mar remogudet, i a Terres de l'Ebre, on hi ha la mobilitat restringida fins a les 12 de la nit, que és quan es preveu que la cosa vagi a menys. No serà del tot així, No serà del tot així. Però la part gruixuda serà per aquesta tarda, perquè esperem una reactivació de la pluja, una reactivació de la intensitat de la pluja, i hi ha una alerta vermella activada al Baix Ebre i al Montsià. El Montsià i Baix Ebre estan, sobretot de cara a aquesta tarda, la previsió és aquesta reactivació de pluges en aquest sector. Hi ha una alerta vermella activada per intensitat de pluja, així que d'entrada molta precaució. Aquestes dues comarques estan en alerta vermella, però és que l'alerta taronja està pràcticament en tot el sud de les comarques de Tarragona. Tot el litoral està en alerta, tot el litoral, en diferents quantitats. Vull dir, bàsicament, des del Tarragonès cap amunt és una alerta groga, que seria la més baixa per intensitat de pluja, excepte el Baix Empordà, que també tindria una alerta taronja. Això de cara a aquesta tarda. Seria tot el litoral català, tot el litoral, bàsicament. Insisteixo, amb aquestes dues alertes vermelles, tant al Montsià com al Baix Ebre. Així que molta prudència. Ja sabeu que allà s'ha restringit la mobilitat. I la cosa deia que estava previst fins a les 12 d'aquesta nit, però el Servei Català de Meteorologia ha ampliat l'alerta demà dijous pel matí, que serà quan aquesta dana acabi de marxar. El perill no serà tan elevat, la intensitat no serà tan elevada com la d'avui. De fet, pel matí predominarà el sol pràcticament a tot Catalunya, però del Tarragonès cap a baix, tota aquesta zona del con de baix de sud de Catalunya, estarà en alerta perquè puntualment hi poden aparèixer ruixats que aniran desapareixent conforme vagi avançant el dijous. Ja veieu, les danes fan acte de presència, i fan acte de presència de forma seriosa. I un dels problemes que tenim d'aquesta intensitat de pluges és la temperatura del Mediterrani. La temperatura del Mediterrani és la que està fent que totes aquestes danes siguin més potents, més abundants. I l'escalfament del Mediterrani, per molts negacionistes que hi hagin, ve directament per qüestió de canvi climàtic, que cada cop el mar està més calent, més escalfat, no li dona temps a enfriar-se. De fet, aquesta època és una època habitual de danes al Mediterrani. Però el problema no és que hi hagi més o menys danes, que siguin més freqüents o menys freqüents, el problema serà la intensitat. Seran molt més violentes, insisteixo, perquè d'aquests tres factors que calen, que és una gota freda, és a dir, aire fred en alçada, la temperatura del mar i el vent de llevant, un d'aquests tres elements, en aquest cas la temperatura del mar, és la que principalment està fent que totes aquestes pluges siguin tan torrencials de forma abundant. Però ara que tothom ha posat i s'ha aixecat les orelles, ja veieu que les administracions han passat de 0 a 100, pràcticament han passat de la incompetència, perdó, però és que a vegades dona aquesta sensació, que hi ha un component d'incompetència administrativa alarmant. Per això, que han passat a zero, pràcticament existeix una incompetència, ostres, a la mínima d'aquest estat d'alarma, o que siguin totes les alarmes. Entremig s'han posat en marxa estudis de zones inundables de Catalunya, on tenim problemes, fins i tot hi ha un hospital que està dins una zona inundable, i ahir el president de la Generalitat posava el focus, bàsicament, en els càmpings. Jo no sé exactament per què els càmpings, de Catalunya, no ho sé exactament el per què hi ha aquella insistència amb els càmpings, perquè hi ha moltes altres coses que també estan en zona inundable, insisteixo, hi ha fins i tot un hospital, en zona inundable. De fet, els càmpings catalans de federació ja ha dit que és una arma necessària davant de tot això, i aquests càmpings, de tots els càmpings, que clar, quan tu dius pagan justos por pecadores, però concretament aquests càmpings que estan en risc d'inundació estarien més aviat cap a la zona del Pirineu. Avui la pluja està a Tarragona. Preguntarem a Tarragona i preguntarem com estan els càmpings de Tarragona en aquest cas, que més o menys la fotografia serà una cosa similar, no? I tenim al telèfon el senyor Joan Anton, que és vicepresident de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Joan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquest informe del govern és massa alarmista, potser?
Doncs de totes veu, sí. Jo penso que el president Illa, doncs, possiblement va accedir les seves paraules centrant-se en el món del càmping. De fet, això deriva d'una entrevista fa dos dies a Tarragona, a Catalunya Ràdio, i el propi entrevistador també li suggeria altres coses. Diu, escolta, hi ha 50 residències amb una situació també d'inundabilitat, no sé quantes escoles...
I un hospital. I un hospital construït també en zona inundable.
Correcte. I ahir les conselleres que van fer una roda de premsa van precisar que estaven parlant només de 16 càmpings, que és el 4% dels càmpings de tota l'oferta que dona Catalunya, i sí, com tu bé dius, estem parlant de càmpings que no afecten a la província de Tarragona, sinó que estan centrats en lleres de rius a la zona més de muntanya. I són 16 càmpings també basats en un informe de fa 20 anys que no està actualitzat, no? I llavors, doncs, el que demanem és, ja que li han posat aquest interès amb una mica d'injustícia cap als càmpings, perquè sembla que els criminalitzen, però ja que hi volen posar interès, endavant a que se'n parli, perquè nosaltres els empresaris som els primers que volem gestionar el risc. Aquesta és la paraula, no? Gestionar el risc, perquè el risc zero no existeix, i com veiem, el 20% de Catalunya, de les zones residencials on vivim totes i tots, estan en zones inundables. Per tant, hem de saber gestionar-ho.
Home, si cauen, si arriben a caure 400 litres per metre quadrat en una hora, llavors tot és inundable, bàsicament, perquè això no es pot parar. Home, si estàs en una llera d'un riu, encara pitjor, però bàsicament s'inundaria absolutament tot. Davant d'això és molt difícil fer una previsió. Però, clar, aquí també paguen justos per pecadors, no? Perquè, clar, jo estic parlant amb tu, que ets vicepresident dels campis de Tarragona, de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, la majoria estan al Pirineu, però paguen justos per pecadores. Aquí tothom preguntarà, ostres, són els càmpings, i parlem en general.
Sí, cert. Per això volem precisar-ho. Per això volem precisar que només són 16 càmpings als quals la Generalitat de Catalunya vol fer una revisió, que no vol dir que s'hagin de tancar ni res. Vol fer una revisió perquè per les seves circumstàncies i per com ha evolucionat el clima amb les últimes dècades, doncs val la pena que s'ho mirin. Vull dir, sortia també amb notícies l'altre dia un càmping que va ser notícia a la Vall d'Aran fa uns anys i que explicava que certament en aquella època doncs es van dur una part de l'entrada del càmping, no va haver danys personals, i explicava que havia fet un mur per si torna a haver una avinguda, doncs que es pugui desviar l'aigua. Aquestes realitats, per desgràcia, ens tocarà viure-les i ens tocarà adaptar-se per als canvis climàtics que estan fent que les coses no siguin com eren abans.
D'acord. Com es preparen plans d'evacuació o d'autoprotecció d'un càmping, en general? Ja no només en cas d'inundació, en qualsevol situació.
Sí, a veure, això és un decret de l'any 2015 que afecta no només els càmpings, afecta moltíssims sectors, vull dir, indústries, empreses de qualsevol tipus, i els càmpings també, càmpings que tenen una possible afectació. No tots els càmpings necessiten tenir un pla d'evacuació. Per això un càmping que pugui tenir un risc potencial geomorfològic, que perquè estiguin a prop d'un bosc, perquè estiguin a prop d'un riu, que hi hagin estudis, es fan uns estudis que es diuen Q50 i Q500. És a dir, si aquesta zona amb 50 anys ha sigut inundada, o fins a 500 anys hi ha hagut algun cas d'inundació. Si és així, doncs es prenen aquestes previsions, no? Llavors, doncs, bé, s'analitza què és el que pot passar, i s'estableixen uns protocols, no? Hi ha un cap d'emergència per si passa qualsevol cosa, i aquest cap d'emergència té diferents persones que s'encarreguen de prendre les diferents decisions, doncs, inclosa també l'evacuació. I als càmpings que estem en aquesta circumstància, doncs una vegada a l'any fem un simulacre.
D'acord. És a dir, que em dius que no és obligatori per tots els càmpings, no? Sinó en càmpings que estan situats en una possible zona de risc, com parlaves d'un bosc, davant un incendi, coses així, no?
Sí, que hi ha uns informes, hi ha unes fitxes de tots els establiments de càmping de Catalunya on s'especifica si tenen o no tenen risc. Com et dic, els càmpings de la província de Tarragona no estan afectats amb risc alt, alguns sí que tenen alguna afectació, i aquests són els que tenen els seus plans d'evacuació.
D'acord.
Llavors, doncs, si estàs afectat per aquestes fitxes, doncs tens l'obligació de fer-ho, i així és. És cert també que l'administració, doncs, que canvia bastant de criteri sobre també per com estan canviant la climatologia,
sí,
no?
Llavors, sí.
Doncs, hi ha hagut alguna certa paràlisi, vull dir, hi ha molts plans presentats, no hi ha tants d'homologats, no? Però els càmpings, que som els primers interessats, perquè especialment molts empresaris de càmpings, les empreses de càmping per sort a Catalunya són moltes familiars, i en molts casos viuen dins dels empresaris. Llavors, doncs, som els primers que no hi hagi una afectació a la nostra finca, no? Mm. Doncs, vull dir, s'executen, tot i que ens agradaria, i per això veiem això com una oportunitat, doncs que l'administració pública també, doncs, li fiqui interès per com coordinar-se, perquè una afectació d'aquest tipus no afecta només un càmping. Quan afecta un càmping una situació com aquesta, és que aquesta té una afectació territorial, no?
Correcte. El càmping,
moltes vegades, per una qüestió de bellesa o paisatgisme, doncs s'ha ficat a prop del riu o al final d'un riu, o tocant la mar, per exemple, en els casos de Tarragona. I el que passa és que quan s'inunda aquesta part, doncs és que hi ha molta zona afectada, en molts casos també residencial, no?
Doncs, senyor Joan Anton, vicepresident de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions, molt amable.
Un plaer, gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. És curiós quan posen el focus en una qüestió com aquestes, però segurament hi haurien de parlar de tots. Parlem, per exemple, de l'ampliació de l'Hospital de Trueta de Girona, que també estaria en una zona inundable. Bé, a vegades, no sé fins a quin punt, en aquell moment no es tenia tant en compte o no es preveia unes inundacions com les que es preveu que tindrem de forma més sovint amb aquesta violència quan ens aparegui una dana. Bé, com a los toros, canviemos de tercio. I ara canviemos de tercio, però la cosa no millora. Parlem d'una bomba, no literalment. D'allò, sabeu allò de que no ves venir? Que són coses que vas sentint, vas xerrant, vas parlant, i dius, això petarà. Doncs bé, ha passat. M'estic referint al sector de la infermeria, i perquè s'ha publicat una enquesta que s'han fet entre les infermeres, i de fet, més de la meitat de les infermeres abandonaria la seva professió per pressió assistencial. De seguida en parlem d'aquesta situació del sector, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos.
Brilla amb llum pròpia al Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en tu techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
COPE Cataluña y Andorra.
Que soy un sueño, sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro.
Per cert, teniu problemes amb la vostra salut del cor? Heu pensat en cuidar la cardiologia? Mira, Inscor, Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. InscorBCN.com, InscorBCN.com, per els ensurts que darrere estem tenint, que no són pocs, eh? A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. T'ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita per quan tu ho necessitis. Per quan tu ho necessitis. El telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. InscorBCN.com. Cuida del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pesado, cansado, hinchado. ¿Necesitas perder más de 5 kilos, llegar a fiestas, a estas navidades con dos tallas menos? Pues mira, con el plan 1-2-3 vas a perder mucho volumen y peso fácil y rápido y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Efectivamente, si quieres adelgazar, con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir rapidísimo, porque es natural, apto para todos, ¿eh? Hombres, mujeres, y al bajar de peso mejoramos nuestras rodillas, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Vas a perder un montón de centímetros de volumen en la barriga, muslos, brazos, y perderás de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retención de líquidos, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, que son prebióticos, que mejoran la digestión, nos despedimos del estreñimiento y en esta semana ya bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento del control de peso con las cápsulas que queman y captan la grasa.
Claro, para que nos ayuden a seguir perdiendo peso. Y el resultado en esas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Tiene registro sanitario, es eficaz y económico.
Y además sin dietas estrictas, ¿eh? Y en solo 3 sencillas reglas, mira, pues limpias, renuevas y el control de peso con el plan 1-2-3, que es drenante, deshinchas, perdón, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarse a ningún centro, pues lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío, donde tú decidas, donde tú digas. Y muy importante, está fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas, es decir, es natural. Así que infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Y además, Enriqueta, ¿qué nos llevamos gratis con el plan 1-2-3 esta semana?
Pues mira, Cruz, a todas las llamadas de hoy de Cadena COPE, llamando al 650-51-52-53, gratis el gel adelgazante caliente, reductor con rolón, destructor de esa grasa que nos ayuda a bajar volumen en muslos, barriga, caderas, solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo las 3 infusiones, ¿eh? La lipo, más la detox, más la drena. Gran promoción.
Sí, señor, ¿eh? Oye, Enriqueta, te has dejado una cosa. Ya. Perdóname, ¿eh? Estaba aquí mirando y digo, aquí Enriqueta se ha despistado. La caja de galletas.
No. Que sí, que no. Que no me... digo, bueno, me la pedirá Cruz.
Sí, sí, sí. Yo por pedir...
Que no quede. Bueno, pues vamos a los oyentes también de regalo la caja de galletas dietéticas naturales elaboradas por nosotros, que son saciantes, que son adelgazantes, que están buenísimas, que sí, que también te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora, 650-51-52-53, que vas a perder una media de 4 a 7 kilos en 3 semanas, vas a bajar más de 3 centímetros de volumen, vas a tener una figura 10 estas fiestas. Así que repito el teléfono para que me llames ya, 650-51-52-53.
Y lo recibes por mensajero y sin gastos de envío, 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es rápido, seguro, eficaz. Llama ya ese teléfono, 650-51-52-53, y ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte sin compromiso, y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Sencillo y rápido. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets Morgans, per tu també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, mireu, és una d'aquelles coses que es veuen venir. Ja sabeu, amb la pressió del sistema sanitari públic, doncs els professionals doncs estan sota una gran pressió, bàsicament, no? Perquè hi ha un excés de càrrega, i això no és bo per ells, però és que per l'usuari tampoc. Tampoc. De fet, més de la meitat de les infermeres abandonaria la professió per la pressió assistencial, i, de fet, si posem xifres, mireu, el 86% de les treballadores ha experimentat episodis d'estrès i pràcticament un 67% ha patit ansietat. Això és un estudi que ha elaborat el Consell General d'Infermeria i és aplicable pràcticament a totes les comunitats. Parlem de Catalunya i parlem amb la Mònica León, que és infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, la IFIC. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Un plaer que estiguis aquí amb nosaltres i gràcies per atendre'ns. Mònica, jo estic explicant que és una cosa que es veia venir. M'equivoco gaire?
No, és una cosa que es veu venir. Ja n'hi ha una enquesta feta de l'any 2022, postpandèmia, i sí que ara aquesta nova enquesta de 2024 s'ha vist com hi ha un deteriorament progressiu de totes aquestes condicions laborals, que tot això afecta molt a la vida de les infermeres i, bueno, i en resum, també a la qualitat i a la seguretat que fem en els pacients.
Però, Mònica, és que les xifres són molt altes, episodis d'estrès i, o sigui, un 67% que hagi patit ansietat em sembla una xifra elevada, no?
Bueno, és elevada principalment perquè la nostra professió també porta molta implicació emocional. El fet d'estar davant de pacients que pateixen, pacients malalts, davant de tant un inici de vida, que és molt emocionant, com un final de vida, que també és molt emocionant, tot això implica repercussions a la infermera i sobretot és que potser acabes de fer una eutanàsia en un pacient i al moment després et ve un naixement, que dius, sobretot ho veiem molt a les infermeres d'atenció primària, que jo visc l'atenció primària diàriament i tens un impacte emocional molt gran dia a dia i minut rere minut de la teva professió.
Llavors, mirant aquestes xifres, mirant aquests impactes emocionals que m'estàs explicant, perquè suposo que això anirà també en funció de la persona, que li afecti més, menys, com ho gestioni emocionalment, no hi ha cap tipus d'ajuda emocional per fer front a aquest tipus de coses?
Bueno, moltes vegades és l'ajuda entre companys. Sí que, bueno, darrere sempre hi ha de totes les empreses un servei de prevenció de riscos laborals i tenim unes associacions i uns col·legis professionals, però al final del dia és com tu gestionis, com sàpigues tu emportar-te totes aquestes emocions i entre companys. L'únic que sí que veiem que cada vegada doncs, entre companys tots estem igual. Al final sempre hi havia un que és el que més sobreviu i ara si ens fixem en l'enquesta és que 6 de cada 10 professionals infermers estem pensant en deixar la professió, encara que sigui una cosa per la que vivim, per la que ens agrada i per la que hem lluitat molts anys amb una carrera universitària i amb una experiència que ja tenim, perquè a més si veiem les dades majoritàriament són gent que ens queda doncs, entre uns 20 anys per jubilar-nos que hem pensat en alguna vegada en deixar la professió.
Però estem parlant també d'una professió molt vocacional, per això és encara més bèstia, no, dir això?
Sí, i tant. Sí que portem els darrers 5 anys, des d'allà prepandèmia, anàvem amb manca d'ajuda de les administracions públiques. N'hi ha molta administració pública que és responsable de que la situació de les infermeres canviï en molts aspectes, i ens estem trobant molt abandonades les infermeres, molt abandonades perquè no hi ha cap reconeixement a nivell de grup professional, perquè no s'estan desenvolupant les especialitats. Tenim unes ràtios altíssimes i tot això fa que també a l'impacte emocional que vivim cada dia ens trobem també aquest impacte a nivell d'administracions de que no se'ns escolta lo suficient.
Quina seria la primera pedra per posar solució?
La primera pedra, jo penso que amb dos aspectes principals. El desenvolupament d'especialitats, perquè no tinguis que anar sense els coneixements i la seguretat suficient a un lloc de treball on no et sents segura per donar una resposta a la població. El reconeixement del grup professional, que això també és algo que des de fa un any que van haver unes vagues a nivell de Catalunya d'infermeres, i encara estem a l'espera del Ministeri de Sanitat de que hi hagi aquest reconeixement, i encara aquesta setmana passada escoltàvem que tot això es posposarà 2025. Que hi hagi ja per fi la llei de ràtios infermeres, que tot això es desenvolupi per poder donar seguretat als pacients, que és algo que també preocupa molt a la infermeria, el que cada vegada tinguem més pressió i et deixis coses que te'n recordes quan arribes a casa i des de casa les estàs fent perquè saps que hi ha persones darrere que t'estan esperant. Llavors penso que a nivell de qualitat i seguretat de pacient i a nivell de reconeixement infermer serien els punts en els que jo penso que s'ha de treballar intensament.
Doncs Mònica León, infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, l'AIFIC. Escolta, gràcies per compartir amb nosaltres les impressions sobre aquest informe molt amable.
I tant, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Bon dia.
Bon dia. I és que estem parlant d'una professió molt determinada, molt vocacional, i com ens estava explicant la Mònica, que està sota molts inputs, molts impactes de moltes qüestions, no? Des d'una persona que ens deixa fins a una persona que torna, una alegria. En fi, s'ha de veure moltes coses i s'està preparat també per això. Suposo que també és una qüestió de preparació, però com explicàvem, cada persona és un món. De totes maneres, estem parlant d'una població que ens fem grans. És una població que camina cap a un envelliment claríssim, no? Cap a una inversió de la piràmide poblacional d'edat. I això què significa? Això significa, primer, que vivim més anys, i després que determinades persones necessitaran que cures, necessitaran persones que les cuidin. És a dir, caldran més persones cuidadores. Que habitualment aquestes persones cuidadores estan dins de la família. Són els propis familiars que s'encarreguen. I habitualment són dones, majoritàriament, molt majoritàriament són dones. La pregunta que ens fem, qui cuida el que cuida? Doncs l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa a principis del 2000-2007, crec que la memòria no em falla, la targeta cuidadora, que és una targeta per ajudar a les persones que cuiden. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Culpable o inocente.
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuera. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura. Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Havia dit abans el 2007 la targeta cuidadora i no, m'he ficat a un bassal de fang fins les celles, en aquest cas perquè m'he equivocat bàsicament de la data. No és el 2007. La targeta cuidadora va néixer un 29 de setembre del 2022. M'he anat una mica, m'he avançat en tot cas, eh?
Massa temes.
El cas és que està i existeix, i aquesta targeta cuidadora l'ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu d'aconseguir que les persones que cuiden a d'altres, ja sigui per malaltia o perquè són dependents, doncs rebin un reconeixement i un suport. És a dir, cuidar, en la mesura que es pugui, des del punt de vista de les administracions, cuidar els que cuiden, seria això, no? S'ha de tenir en compte que a Barcelona, segons les dades de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, hi ha uns, i atenció perquè la xifra no és petita, 355.000 ciutadans que cuiden a persones amb algun tipus de dependència. S'ha de tenir en compte també que aquesta targeta cuidadora és gratuïta i que serveix per accedir a recursos personalitzats dirigits a persones cuidadores. Insisteixo que pesa, estic amb la frase, però és que és així. Cuidar els que cuiden. Yolanda Canales és així, bàsicament. Eh?
Sí, és que crema molt, això. Està pendent d'una persona...
Constantment...
Sí, i sense tenir un respir, moltes vegades...
Aquí està el Departament de Respir de l'Ajuntament de Barcelona, és del que depèn aquesta targeta cuidadora.
Exactament. Doncs bé, el primer any de la seva posada en marxa la van demanar 5.300 persones... I què és el que ofereix? Doncs, mira, bàsicament les persones beneficiàries, que no necessàriament han de ser familiars de cuidadors, també poden ser professionals i treballadores de la llar contractades per això, doncs reben informació del seu interès i adaptades, bàsicament, com notícies de l'àmbit de les cures, agenda d'activitats, informació sobre activitats físiques, culturals i d'oci. Molt important això per, no? Això per donar-se un respir. I recentment, per exemple, també aquests usuaris de la targeta i els seus familiars tindran descomptes importants al voltant del 40% en dentistes en un centenar de la ciutat. Tot plegat després del conveni que han signat l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Empresarial de Clíniques Dentals de Catalunya, perquè aquestes persones es beneficin de les tarifes socials en tractaments odontològics.
Estem parlant d'una cosa bona, eh?
Home, això, perquè Déu-n'hi-do que costa bona, un tractament molt, molt bona.
A vegades anem traient temes que són, ostres, mira què passa amb les infermeres, què passa amb les inundacions... I això és una cosa molt positiva i molt bona i, ostres, és tot un mèrit, això, aquesta targeta.
A més, s'ha de tenir en compte que moltes vegades aquestes persones deixen de treballar.
Sí, sí, sí.
Precisament per cuidar aquestes persones que estan malaltes o dependents, vull dir, correcte, que hi ha menys ingressos. I en el cas, estic parlant ara d'aquesta mesura en concret, doncs, home, tots sabem que precisament anar al dentista i segons quins tractaments...
Barato?
Exacte.
No és.
Moltes vegades vas i ja saps que dels 3.000 euros... 3.000 euros, he exagerat una mica, però és igual. No et baixa. La que t'hagin de fer dues coses i et revisin una mica més en profunditat, malament, rai. Aquesta és l'última mesura que s'ha incorporat, però n'hi ha d'altres. Per exemple, es dona suport emocional telefònic durant les 24 hores del dia. També es posa a disposició d'aquestes persones punts de trobada i suport, acompanyament jurídic especialitzat per a famílies i treballadores durant el procés de formació d'un contracte laboral per treballar en la llar, i també ofereix serveis d'entitats especialitzades, que és això del que comentaves, no? Per donar un respir, perquè les persones cuidadores disposin de moments d'oci i de descans. En el cas dels mercats, per exemple, sí, doncs també reben informació de servei de venda en línia o de repartiment a domicili, també les condicions d'accessibilitat als mercats més pròxims. I l'Hospital de Sant Pau, per exemple, doncs facilita l'activació de serveis que suposin una millora, no?, en el suport de les persones cuidadores en les seves instal·lacions.
Doncs mira, anem a entrar més en profunditat sobre aquesta targeta en concret, sobre el seu funcionament, la part més administrativa i d'objectius. I tenim a la senyora Marta Villanueva, que és regidora de Salut i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Marta. Bé, la primera pregunta, què és la targeta cuidadora?
Doncs la targeta cuidadora és un instrument innovador que ens ha de permetre reconèixer i visibilitzar aquesta tasca de persones que són cuidadores. I dic reconèixer i visibilitzar perquè sovint aquestes, no, aquesta tasca, aquestes cures, són molt invisibilitzades i però suposen una càrrega molt important en l'entorn familiar especialment i sobretot per les dones de la família. Mm. I aquesta targeta, diguem, ens ha de donar doncs, uns serveis que permetin cuidar les persones que estan fent aquesta tasca de cura.
D'acord. I què entra dins d'aquesta targeta cuidadora? Quins serveis disposa?
Doncs disposem de diversos serveis. És una targeta que anem ampliant les seves prestacions. Mm. I, per exemple, fa suport amb un telèfon de suport psicològic i emocional per persones cuidadores, pensant precisament en atendre aquestes situacions de sobrecàrrega emocional i física, d'aïllament també, que sovint viuen aquestes persones, també per parlar del dol, per exemple. És un telèfon que és gratuït, que és anònim, que està disponible 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. També, i veient que era una fórmula que estava funcionant molt bé, el vam traslladar amb un xarxa de suport emocional per WhatsApp, amb la mateixa idea de donar aquest suport, també confidencial, gratuït, també 7 per 24 hores al dia. Mm. I també un últim suport que hem incorporat en aquesta targeta cuidadora és incloure també i per això hem signat, sí, un conveni amb l'Associació Empresarial de Clíniques Dentals de Catalunya per incorporar les persones cuidadores acreditades amb els serveis socials municipals com a beneficiaris de tarifes socials en tractaments odontològics.
D'acord. Qui pot accedir a tot això? Perquè, clar, totes les persones cuidadores poden accedir i quina documentació o com s'ha d'acreditar això?
Doncs això, tenim un espai al Barcelona Cuida, que està al carrer Viladomat. Allà és on fem tota aquesta tasca d'acreditar aquesta feina de persones cuidadores. Actualment tenim quasi 7.500 persones acreditades. La majoria són dones, abans ho deia, que qui fa principalment aquesta tasca són les dones. I el perfil, doncs, la majoria són familiars, són persones directes o de l'entorn proper de la persona que requereix aquestes cures. Per tant, aquest servei d'acreditar ho fem al servei de Barcelona Cuida, que és al carrer Viladomat.
I té caducitat?
No.
De targeta? No té.
No és una targeta que tingui caducitat. Entenem que aquestes tasques de cura sovint es troben amb persones, doncs, que és de llarga durada, aquesta cura, i per tant...
Però no cal una renovació constant, no? És això.
No, es fa aquesta acreditació primerenca i llavors pots accedir a tots aquests serveis i programes. També hi ha programes, per exemple, de formació i orientació, no?, amb els temes d'acompanyament en la salut, de fomentar el benestar físic i emocional d'aquestes persones, d'assessorament i també un tema molt rellevant i que és important en aquestes persones cuidadores són activitats per socialitzar, culturals i de lleure també, perquè sovint no troben els moments per poder, o les persones amb qui poder compartir aquests espais de lleure.
Clar, hi ha, a més, no sé si hi ha una probabilitat, mirant de cara a futur, de possibles ampliacions a altres serveis. No sé si això està previst o s'està mirant.
Ho anem treballant. Estem treballant també, igual que tenim un conveni doncs, amb l'Associació Empresarial de Clíniques Dentals, per exemple, també tenim un conveni amb el Col·legi de Farmacèutics perquè ajuden a la preparació de les de les receptes i dels blisters de la medicació que s'han de donar als pacients que necessiten aquestes cures, i per tant anem incorporant serveis i prestacions a mesura també que la dotació pressupostària ens ho permet. No ens enganyem, això té un cost per l'Ajuntament de Barcelona, però treballem per poder avançar en aquesta tasca de curar les persones.
Doncs Marta Villanueva, regidora de Salut i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, felicitats per la iniciativa, per tots aquests anys de targeta cuidadora, i gràcies per la xerrada, molt amable.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs aquesta és la situació. Estem a punt d'arribar a la una, després ja entrat en migdia, parlarem d'una pandèmia. Sí, una pandèmia que fa temps que tenim a sobre i que cada cop és més present a Espanya. L'obesitat. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno de seguida.